Avui hem arrencat aquesta secció setmanal amb Vinseum diferent, i ara descobrireu per què. Començo presentant qui m'acompanya en aquest estudi de Ràdio Vilafranca. A mà dreta tinc la Cecília Gené. Bon dia, Cecília.
Bon dia.
I a mà esquerra, el Joan Cuscó, coordinador dels juliols de la UB a Vinseum. Bon dia, Joan.
Bon dia, com estem?
Esclar, li ha tocat al Joan, perquè la Cecília ve tot sovint i sí. Sempre que pot escapar-se, se n'escapa, d'escollir aquesta cançó. Doncs explica per què.
Bé, perquè és una cançó que es diu El Cep i és feta per un compositor que ara viu al Penedès, a Vilobí, que és el Marcel Caselles, i per tant, com que parlem dels juliols i tot, el curs comença bon amb El Cep, no? És el que està més arrelat de terra i més parlem d'as, doncs és una música que parla del Cep.
Tornen els juliols de la UB a Vinseum. Quantes edicions portem?
Doncs des del 2007, si no m'equivoco.
Déu-n'hi-do.
A punt de fer número rodó, eh?
Aviat, sí.
Joan, cada vegada deu costar més trobar un tema, un leitmotiv pel curs estiuenc. Com funciona això?
No, tenim el repte que cada any ha de ser diferent, perquè això és una obligació del curs. Clar. I també és una obligació que nosaltres ja sabíem abans de començar. El primer que ens van amenaçar va ser: penseu que si voleu repetir el curs no es pot repetir el tema. I per tant ja va ser, però si ho deixéssim, al final vam decidir que no ho deixaríem. I no, de moment no hem tingut problemes. Cada any queden coses a la butxaca. El món del vi és molt ampli, pots agafar des de coses molt tècniques, com hem fet molts anys, fins a coses molt modernes en el seu moment, com era la biodinàmica, en fi, etcètera, no? És a dir, ara estem a la regenerativa, però en aquell moment la biodinàmica, primer l'ecològica, i per tant sempre hi ha temes molt tècnics o temes com aquest any que són més artístics, que et permeten, no?, més culturals, jugar amb el món del vi, amb el que està passant al món del vi. Perquè finalment, tot i que parlem d'art, estem parlant d'allò que estan fent les caves avui en dia que no feien abans, de com es ven el món del vi avui en dia, de com es relaciona amb l'art, i per tant sempre hi ha... És un món viu, a part que és molt ampli, és un món viu, i per tant de moment no hem tingut problema.
El museu ja és això, no? Ja és una de les coses que volem demostrar i difondre, és que el món del vi és molt ample i hi ha moltes vessants, no?, que podem tractar. I fer un curs com el dels juliols cada any diferent, doncs, és una prova més que, veritablement, no t'ho acabes, no?, diguéssim.
El curs d'aquest any es titula D'arts i vins. Quin és el punt de partida inicial, deies, el que estan fent cellers i caves,
sí,
en aquest àmbit?
Bé, l'enoturisme, que és aquesta cosa tan... que és difícil de definir quan vols fer-ne una única definició, una de les coses que té és donar un valor afegit o afegir elements que no són propis fins i tot del món del vi, no? I llavors, per exemple, hi ha molts enoturistes que no els agrada el vi, però aquí van perquè hi ha un concert de jazz. I, per tant, l'enoturisme té una branca de creació i de cultura molt àmplia, i aleshores te'n dones compte que des de la poesia que fan alguns cellers fins a la música que fan uns altres cellers, etc., doncs et permet accedir al món del vi, de la literatura, a través de la poesia, a través d'àmbits molt diversos. I, per tant, una miqueta és això, com accedir al món del vi des de portes de l'art, que ens intentarem que hi hagi les diferents arts, no? La música, la literatura, el cinema, i, per tant, hem intentat com aquestes portes al món del vi doncs, són possibles i cap on ens porten, no?
Un curs, doncs, que enguany no serà gens tècnic, a diferència d'altres edicions.
No, no serà tècnic. Sí que hi ha anòlegs, hi ha sommeliers que venen a fer la classe, però no serà tècnic. Hi ha una cosa que segurament ens interessa aquest any, que és crear narrativitats, no? És a dir, els records...
Què vol dir això?
Això els anòlegs ara ho fan servir molt, perquè què vol dir? Tu t'expliquen un vi, et diuen fa olors de no sé què, no sé què, al final te'n vas, no? En canvi, t'expliquen la història que darrere aquell vi, qui l'ha creat, qui l'ha fet, per què i què vol transmetre, i tu te'n recordes molt ràpidament d'aquell vi i del que t'està explicant, no? Les històries es recorden molt més. Això ja fa uns quants anys que es fa servir i, de fet, és la base de qualsevol memòria, no? Això ho va fer l'avi perquè no sé què, per la família, i fiquem aquesta poesia perquè ens recorda aquest fet, aquesta emoció, i, per tant, és molt diferent que no pas aquella etiqueta de aquest vi té 12 graus i vostè veurà tres aromes del bosc i dues de negres i una fruita vermella, i que al final la gent, primera, que no es pensa que l'allunya molt, és a dir, és un llenguatge a vegades tècnic,
es
o un llenguatge
que, no en sap prou.
Que dius jo no trobo tot això, i per tant t'allunyes, o no ho entens o t'allunyes, no? I per tant ja fa temps que es pensa que acostar el vi es faci amb narrativitats, amb arts, amb maneres més sensorials, més fàcils, no?
Més, jo suposo que també és buscar l'emoció, no? O sigui, que toqui més la fibra i... Amb l'art això és evident, no? Que hi ha una vessant de l'art que busca
sí,
molt això.
Sí, i una experiència més multisensorial, no? És a dir, que a vegades potser no ho trobaràs amb el tast, però potser si t'acompanyen d'una música sí que t'ajuda a sentir-ho d'una altra manera, no? I per tant, és això, buscar com s'està treballant aquest maridatge en diferents aspectes i és el que hem intentat reflectir aquí en el programa.
Ara entrem a tafanejar aquest programa i el professorat, que serà durant una setmana impartint aquest d'Arts i Vins a Vinseum, del 8 al 12 de juliol. Però parlem dels alumnes, del públic potencial al qual va dirigida aquesta proposta formativa. Enguany s'obre potser més, no? Altres disciplines, altres tipus d'estudiants, inquietuds...
Pot ser que algú que potser no entraria al món del vi, que precisament fan aquestes activitats, els cellers fan aquestes activitats, és per acostar gent que no estigui pròpiament al món del vi, doncs és possible que algú que no estigui gaire al proper al món del vi sí que vingui, però habitualment el curs sempre és destinat a tot tipus de públic, d'edats i de formació. És a dir, una de les premisses que tots els professors tenen sempre, encara que sigui un curs tècnic, és que l'alumne no sap res. I tot i que a vegades ja som ells a la sala i que n'hi ha, cada any n'hi ha, i no sé què, sempre tu has d'explicar com si partissis de zero, perquè hi pot haver algú que no, i els cursos del juliol són oberts a tothom, són de cultura, per tant no són cursos especialitzats, i nosaltres intentem que tingui una coherència perquè l'alumne que no sap res comenci molt a poc i vagi entrant, i que el material més fort del curs sempre estigui cap al final, si ho intentem, sobretot quan són tècnics, no? Però el curs ha de ser per tothom i poder accedir a tothom. I jo penso que aquest any potser sí que algú que digui jo no en sé d'això, però sé molt de literatura, m'interessa veure què fan, doncs vingui, no?
Hi ha alumnes universitaris que fan aquests cursos per sumar crèdits. També és una opció.
Sí, és una opció que tenen els universitaris. És acabar, algú ha acabat la carrera en aquest curs, no? Perquè més com que és el juliol, doncs igual li quedaven un o dos crèdits per acabar la carrera i ha vingut a acabar la carrera a Vilafranca, no? És a dir, que ens hem tingut aquests casos en passat.
Hi haurà tastos igualment?
Sí, hi ha tastos igualment, sí. Hi ha sessions, passa que són tastos maridats, és a dir, en aquest cas no hi ha un tast estricte de tastem només aquests vins, sinó que són tastos maridats, però sí.
I sortireu de Vinseu, anireu d'excursió pel Penedès?
Bé, només marxem un dia que ens anem a Palma 12.
Els monjos.
Els monjos, i estem tot el dia allà, farem les dues sessions allà, a vegades ja ho hem fet amb altres caves, en aquest cas una galeria d'art, però estarem les dues sessions, es faran allà. Els demés dies no marxem perquè alguna que podíem marxar, a vegades potser el que plantegem, necessitem un espai que tingui una certa calma, una tranquil·litat, i llavors a Vinseum estem més tranquils per fer alguna de les activitats que volíem fer fora, però que dius, no, millor que estiguem tots aquí perquè la gent no es despisti tant, no?
En quin espai de Vinseum us ubicareu?
El Palau Reial, sí. En principi dalt. Ara és que és una sala que el nom té diferents noms, ara tothom li diu un nom diferent, però en principi
entenc que és a l'aula, el que li diem ja ara, aula de tasc, que és la planta noble, el primer pis, és on estem fent tots els tastos, però és una sala que és també bastant polivalent, perquè té també videoprojector, bueno, es poden fer més coses. I al costat també tenim una altra aula que és formativa, que també podem utilitzar-la. Vull dir que, de fet...
Sí, al principi el Palau Reial, és a dir, que sí. També estàvem a la capella habitualment, aquest any ja sabíem, això ja feia, quan vam programar curses, sabíem que la capella aquest any seria impossible, que és un molt bon espai, i excepte l'any passat, que sí que vam haver de fer jocs, i algun altre any, que hi havia per les obres, els altres anys hem estat a la capella habitualment, i aquest any penso que l'espai també, és a dir, oferir el Palau, doncs és un molt bon espai.
Home, sí.
Que ajuda molt, ajuda molt també.
Ajuda a vestir, no?
Ajuda a vestir i ajuda que la gent també estigui tranquil·la i estigui...
Concentrada.
En un bon lloc, sí.
Quants alumnes solen assistir al curs del juliols?
Bé, nosaltres posem un topall de 30 i habitualment estem per allà. Entre els 25 i els 35 màxim estem... Però nosaltres posem un topall de 30 per això. Per les visites, aquest any només anem a la Palma 12, però no és un espai immens i, per tant, no pots anar allà amb 60 persones. Quan visites caves tampoc, perquè si visites una cava petita, més de 30 és complicat. I amb 30 vegades també hem hagut de fer equilibris. I, evidentment, pels tastos, sobretot, és molt difícil més de 30 perquè la gent es distreu molt. I d'altra banda, aquest any hi ha alguna activitat que és més d'estar molta atenció, per exemple, la de música, no, que han d'estar molt atents i han de participar, més de 30 ens seria complicat. Però nosaltres posem el topall de 30 i més o menys ens movem per aquesta.
Anem a seduir els oients perquè acabin apuntant-se al curs d'Arts i Vins del 8 al 12 de juliol a Vinzeum, dins del marc dels juliols de la UB. Presenta'ns les diferents sessions, les classes, dia a dia i el professorat que hi serà enguany.
Val. Bueno, aquest any em van demanar que comencés jo el curs, que va ser una petició del museu, del Jordi, i aleshores jo començaré una miqueta, farem al revés. Començarem amb què implica el món del vi des de la perspectiva de la creativitat, de la consciència, dels rituals, i per tant seria aquest repàs a per què el vi ha sigut una beguda tan especial, no? Que de fet és especial perquè el vi embriaga, i vol dir que ens fa sentir diferents, i pensem que això no, fins al segle XIX no sabíem per què. Fins que Pasteur no descobreix l'efecte de l'alcohol químic, no sabíem per què el vi era una beguda que ens provocava coses, no? I per tant, per això aquest vi, el vi ha generat tants rituals, tantes coses, no? Perquè genera un estat de consciència diferent, no? I en aquest ens acostarem a això des d'Aristòtil, per tant, des dels grecs, que comencen a parlar de què passa, de per què això fa que la gent pensi més, o la gent parli més, o per la gent es relacioni més, i fins als romàntics, no? Que serien els últims, que segurament amb aquesta relació amb les alcohols i les substàncies estupefaents ens han tingut molt importants. I per tant serà com què passa amb el vi, quan va ben vi, i llavors, per tant, jo intentaré també vincular-ho amb les arts, que és quan maridem el vi amb altres coses, no? No només amb el menjar, sinó amb el parlar, amb l'art, amb el teatre. Pensem que el déu del teatre és el mateix que el déu del vi, no? Que és Dionís, i per tant, alguna cosa té a veure en aquest element. Val? I per tant, començaré aquí, i després, el mateix dia, vindran la Bàrbara Mesquida i l'Agnès Vallvé, que són de Mallorca, del Celler Mesquida, i ella és poeta i enòloga. Bueno, enòloga i lingüista, que això em va molt bé, perquè a part d'enòloga és lingüista, té la carrera, i per tant, i amb una poetessa, i ens explicaran allò que fan ells, no? Ells a l'estiu mariden els vins allà a les seves vinyes amb poesia, no? I per tant, començarem, no? Haurem fet una explicació i després elles dues ens explicaran què fan allà, com ho fan, com reacciona el públic, i faran una prova. I, per tant, hi haurà tast de vins Mesquida i hi haurà poesia de la que ells treballen en aquest moment allà.
Aquestes dues sessions serien la primera tarda?
Dia. Sí, la primera tarda. Cada tarda tenim dues sessions de dues hores, de 4 a 6 i de 6:45 a 9:15, per tant, al mig hi ha una parada. Però sí, cada tarda en tenim dues, i el dia 8, el dilluns 8, serien aquestes dues sessions. Va, la primera més teòrica, en aquest cas sí, i la segona, que seria això, tast i teoria, però pràctica, bàsicament pràctica.
Que no aneu a un celler, però en aquest cas el celler...
El celler bé, clar, no podíem anar a Mallorca, oi? El celler, de fet, el celler, és clar, no podem moure'ns gaire lluny. És a dir, que en algun moment que la universitat volia fer el curs a Barcelona, el problema era no podrem anar a visitar res. És a dir, que és un dels atractius sempre del curs sortir, no? L'endemà sí que ens anem a Palma 12, perquè parlarem més de les arts visuals i les arts plàstiques, i per tant, primer allò, com podem mirar el vi, ens ho parlarà l'Ivan Pintor, que és de la Pompeu Fabra, que és de cinema, i per tant, des de l'àmbit del cinema ens mirarà aquest element. I després, Palma 12...
En sap un tou.
Sí, ja m'han dit que és
el molt bo. El vam tenir... amb una sessió del Most, que ens va fer una classe també de relacionant el cinema amb el vi i és...
Sí, i a vegades el cinema queda més amagat, no? És a dir, a vegades la poesia tothom ho fa, la música, i des del cinema, a part de que tenim el Most, ens interessava que tingués presència. Per tant, les arts visuals, no només la pintura, sinó també això tinguessin presència en aquest sentit. I després, doncs, Palma 12 ens explica tot el seu projecte, i hi haurà a l'Ignasi Rubiró, que ens parlarà de l'art contemporani i l'embriaguesa.
Però no aneu encara a Palma
d'Ordre. Sí, sí, estem tots, sí, estem ja allà. Sou, les dues sessions, les dues es
dimarts
fan...
Dimarts a Palma d'Ordre.
Totes dues es fan allà, ens quedarem allà, ho farem tot allà, i així ja no ens mourem.
Hi ha visita, també?
Sí, ells ens explicaran també el que hi ha. Sí, per això, quan visitem, habitualment ens interessa que ens ho ensenyin. Val? I per tant, sí, sí. Per això hi anem, als llocs, és a dir, perquè ells ens ho ensenyin i ens ho facin. I llavors estarem allà tot el dia i autobús, és a dir, l'alumne no ha de caminar, no ha d'agafar el cotxe, i per tant farem autobús i els portem i els tornem. Val? I això, en aquest sentit, sempre ho fem així. El dimecres, aleshores, farem el que hem dit una tarda amb Quim Soler, amb el centre Quim Soler, segurament un dels centres que fa més anys a Catalunya, la Catalunya del Sud, que es dedica a enllaçar tot el que és literatura en general i també una mica les arts amb tot el món del vi. I aleshores fa molts anys que fan la feina, ens interessava que vinguessin. Ja feia anys que pensàvem en ells, però mai ens encaixaven com te'ls fiquem, no? Perquè això és un curs molt tècnic, de cop i volta et queda penjat. I d'altra banda, dues hores, dius, clar, si ens venen a explicar només el projecte, també és com una miqueta massa teòric, no? I dius, bueno, què hem fet aquests anys? I aquest any el que vam aprofitar és dir, tota la tarda els farem també dues sessions i farem una tarda amb ells. Primer ens explicaran què és, evidentment, perquè la gent ho conegui, la gent ho pugui visitar.
El centre Quim Soler.
Quim Soler, sí.
On està?
Està a Tarragona. Ara em faig dir el poble exacte que està. Però està a Tarragona, sí. I tenen vinyes.
Està Falset.
Està a Falset, però al costat de Falset.
Bueno, sí.
Però està allà baix, sí.
No Tarragona ciutat, diguéssim.
No, Tarragona ciutat no, està a les vinyes. I després ells ens faran una proposta de les que fan, val? Un dels maridatges que ens fan ells, i aleshores, del que estan fent actualment, ens faran aquest maridatge. Aleshores, els...
Estan al Molar.
Al Molar.
Ho he buscat. Veus?
Per això no estàvem ben bé.
Si volíem despertar la curiositat, al Molar.
Bueno, si no, que vinguin al curs, que els explicaran tot.
També. I... Els tindran aquí al Penedès.
Els tindran aquí al Penedès. A més, treballen molt amb els artistes de la zona i treballen molt amb els vins de la zona, que és una cosa, a vegades, interessant, perquè a vegades fem projectes amb vins de moltes zones. I, per tant, Mallorca treballa molt els seus vins i la seva poesia, i també ells treballen molt els seus artistes del sud, que a vegades no coneixem, i els seus vins. I, per tant, en aquest sentit, encara que siguin un projecte similar, no, són molt diferents en quant a proposta, i també són molt diferents en quant a productes, perquè els vins, evidentment, ja sabeu que varien molt en el terreny. I, per tant, farem amb ells. El dijous vindrà... dijous parlarem de la pintura i parlarem de crear a partir d'un vi, la segona classe. Seria com el dia de la creació.
O sigui, la primera part és més teòrica?
Sí, en pintura, i la segona part és crear i maridar. Llavors, el que farem és... Ve el Giuseppe Costa i ve el gerent de Llopart, el Bord, i aleshores ens farem... Els alumnes crearan una música a partir d'uns vins, de tres vins de Llopart. Val? Tres vins que volen transmetre tres tipus d'emocions, i aleshores els alumnes se'ls explicarà, els tastaran, i tindran diverses opcions per crear diferents tipus de música en directe, en aquell moment, conjuntament amb el Giuseppe, que és músic, i aleshores el que faran és crear conjuntament amb ell i amb l'enòleg, que ells, l'enòleg i el músic, ja s'estan ficant d'acord, no? Doncs tindran opcions i podran crear allà mateix una música. I, clar, això és una cosa que ens hauria agradat molt fer la Llopart, perquè sempre que hem estat molt bé i l'espai és molt bonic, però dius, clar, això necessitem una certa tranquil·litat, un espai que la gent pugui, no?, tenir atenció plena, i per tant ens semblava que s'ha de fer, no? Llavors farem maridatge, però el faran directament. És a dir, en aquest cas no és allò d'escolteu la música, sinó creareu la música conjuntament amb el músic i amb l'enòleg, no? I ens ficarem d'acord com ha de ser, com pot ser, què transmet aquest so, aquest timbre, aquest instrument, aquesta melodia, i per tant que aprenguin una mica d'aquest... escoltar música millor, però també tastar vins d'una manera diferent.
S'ho passaran,
per
tant, bé.
Sí, jo penso que és una activitat,
sí,
que...
És una tarda molt creativa.
Molt lúdica, sí. I llavors creació, no? La creació pròpiament dita, hem començat amb l'embriaguesa, no?
Sí, sí.
Crear, en el fons, és trencar fronteres, no? I, per tant, ens semblava que havia de ser així. I aleshores acabarem, hem començat amb els clàssics i acabarem amb el món dels clàssics, que és la col·lecció Bibop i tot el projecte Bibop, i llavors també hem fet una tarda sencera. La Montse Serra ens farà un tast de vins i ens explicarà tot el projecte, i de la seva banda, l'últim llibre que han tret, no?, ens l'explicarà el Pau Sabater, que és hel·lenista i és traductor, que és l'últim llibre, i farà que tornar en aquest món clàssic, no?, com els clàssics veien el vi i com el vi afecta la sociabilitat, la personalitat. Per tant, haurem començat amb els clàssics i tornarem als clàssics, i també farem això. Una part de tast i d'explicació del projecte. Ens interessa molt que la gent coneixi Quim Soler, i el que necessita conèixer també Pipop, no? Que és una col·lecció que té llibres molt diversos, però molt interessants, molt curts, molt fàcils de llegir, i per tant dius, són dos projectes que hi ha al país molt interessants amb el vi, diferents, i d'altra banda que coneguin l'última obra, que és la del, que ha traduït el Pau, no? I aleshores que a partir de, dels clàssics romans tornin a recuperar la, què vol dir cultures del vi, que al final és, com deia la Cecília, l'objectiu del museu, no? Que la gent tingui que això de cultures, hi ha molts elements a dins, doncs ens interessava tancar aquest cercle aquest any més lúdic.
Si el Joan Cuscó us ha seduït, ja podeu inscriure's. Digue'ns com, hi ha opció beca...
Sí, poden inscriure's a, si entren a la pàgina web del Juriols, a la UB busquen Juriols. Si hi ha molts cursos, són 50 cursos, que busquin localització, Vilafranca només n'hi ha un. I, per tant, Juriols, localització Vilafranca, i així no han de buscar si és d'art, si és de vi, i busquen Vilafranca, els hi surt el nostre, allà tenen totes les dades per matricular-se directament. Si algú vol beca, es matricula i ho demana, i ja està. I cap problema, encara n'hi ha. Per tant, que... ho poden fer i ho poden demanar, i de fet la gent d'aquí Vilafranca ho pot demanar tranquil·lament.
Fins quan està oberta aquesta matrícula?
Fins la setmana abans, és a dir que per tant tenen 15 dies encara per anar...
I les beques una mica abans,
sí.
O sigui, si us interessa i a nivell us voleu sol·licitar la beca, feu-ho la setmana que ve, no espereu a després de Sant Joan, si us plau.
Sí, aquesta, no, clar, perquè clar, després, si us interessa, com més ràpid, ara quan sortim d'aquí, no, doncs ja podeu buscar-ho i demanar-ho, sí.
D'arts i de vins parlaran aquestes tardes de la segona setmana de juliol, el curs del Juliols de la UB a Vinzeum, que torna. Gràcies, Joan, i que
vosaltres
sigui un exitàs.
Esperem que funcioni, com sempre, sí.
Acabem tafanejant l'agenda de Vinzeum, Cecília.
Sí. Mira, per ordre cronològic, em sembla que li torna a tocar al Joan Cuscó de parlar, perquè al cap de setmana tenim una cosa... Ell és el nostre especialista en música, vull dir que quan toquen coses de música ell en sap més, i tenim l'acte de la...
De l'entrega
de premi del Premi Dolors Calvet de composició per a piano el dissabte
22, això. A les 6 de la tarda. Exacte. A l'auditori del museu, sí.
Tothom convidat, acte obert?
Acte obert, tothom convidat. És un acte senzill, s'entreguen els premis, bueno, hi ha un premi, i aleshores hi ha uns alumnes de l'escola Dolors Calvet que interpretaran també algunes obres, i per tant és un acte senzill, ràpid, en una hora està sí. Fet, i jo penso que val la pena donar a conèixer el Dolors Calvet i també la vinculació amb l'escola, no? Que els alumnes sàpiguen també una miqueta més qui és la Dolors i participin també activament. És un trio, és una música de cambra, per tant, jo penso que tothom li pot agradar, i bueno, tenim ja la 8a edició aquest any, i ja farem públic els qui ha guanyat enguany.
Sí.
Què més proposeu, Cecília?
Pel cap de setmana, bueno, tenim el museu obert i aquestes coses, no tenim més activitats extres, però de cara a la setmana que ve, tenint en compte que tot passa volant, doncs tenim l'última sessió del cicle d'audiovisuals de muntanya, el dia 25, just després de Sant Joan. Passarem una pel·lícula que es diu Passant, In the Shadow of Everest. No sé ben bé qui vindrà, però segur que són algú dels que estan vinculats a la pel·lícula, perquè sempre hi ha algun acompanyament de que expliquen coses. I després, el dijous, tenim el Firat de Vi, que en vam parlar la setmana passada. És aquesta fira de petit format que fem al pati del Palau. I vindran tot de cellers que estan vinculats al col·lectiu Vinyataires Lliures. Es tracta d'una proposta que és tota la tarda, de 7 a 10 de la nit. Podeu venir amb una copa i aneu passant i aneu coneixent en persona i parlant amb ells i tastant els vins d'aquest col·lectiu.
I si no hem comprat encara els vins i els escumosos per la Revetlla, podem passar per Vinzeum.
I tant, sí, i tant. Obrim fins i tot el diumenge, vull dir que aquí estem...
A última hora.
A última hora també.
Podeu passar.
Exacte, sí. I tenim una secció de la botiga especialment dedicada a cava, però també tenim corpinats, tenim clàssic penedès, tenim ancestrals, tenim d'escumosos o tenim de tot tipus. I si no us agraden les bombolles, que també tenim vi blanc, vi negre, vi rosat, vaja, tenim de tot.
Gràcies. Dimecres que ve torna aquesta cita amb Vinzeum. Joan, per cert, feliç sant. Dilluns
sí,
vinent.
És veritat, sí.
Bon Sant Joan.
Bon Sant Joan.
Sí. A reveure. Adéu, Cecília. Bona Revetlla.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Encetem el repàs de les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Ban d'alcaldia a Olèrdola de prevenció d'incendis forestals. No es poden llançar coets ni focs d'artificis ni fer fogueres a les urbanitzacions ni en qualsevol altre espai que estigui a menys de 500 metres de zones forestals. Així ho recorda un ban de prevenció d'incendis que aquest mateix dilluns, 17 de juny, ha signat l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. En el ban es transcriu part del decret de mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix que en els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Resta prohibit encendre foc, abocar escombraries i restes vegetals, llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. Aquest serà un estiu carregat d'activitats per joves a Vilafranca. Del 24 de juny al 9 d'agost, el Servei de Joventut de l'Ajuntament proposa una cinquantena d'activitats diferents adreçades a joves de 13 a 30 anys, entre les quals hi ha formacions, experimentació cultural i artística, sortides, esports, tallers, entre d'altres. Enguany, com a principal novetat, es fa èmfasi a les activitats de creació i experimentació cultural i artística, ja que aquest és un dels eixos centrals de l'Espai Jove. Així, s'ha dissenyat tota una línia d'activitats centrades en la creació artística, els tastos d'art i creació. També es recuperen les escenes fresques i neix el Xalanau, que aglutina tota l'oferta d'activitats centrades en propostes d'oci alternatiu. La majoria d'activitats són gratuïtes. Aquest proper dissabte s'ha organitzat una jornada de portes obertes amb visites guiades de caràcter gratuït al jaciment ibèric del Puig del Cocodril i al seu entorn, als Casots, al terme municipal de Subirats. Hi haurà dos torns, a les 10 del matí i a les 11, i a cada visita durarà aproximadament una hora, en la qual l'equip d'arqueologia explicarà els resultats dels darrers treballs d'excavació. Hi haurà un espai d'aparcament habilitat a la finca Batllori i per poder assistir-hi caldrà inscriure's omplint el formulari que ja està habilitat a www.subirats.cat, on hi ha tota la informació necessària a banda de l'informe de la intervenció arqueològica al jaciment entre els dies 11 de març i 26 d'abril del 2024. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, amb el suport de l'Oficina Jove del Baix Penedès i col·laboració de 6 adolescents, organitza una activitat d'escape room per joves de 12 a 25 anys que es farà el dimecres 3 de juliol a 4:45 de la tarda. L'escape room és un joc d'habilitat en què es participa per equips per aconseguir l'objectiu que s'estableix a través de les pistes que es van donant en el transcurs de l'activitat. En aquest cas, els equips hauran de bellugar-se pel poble per resoldre els enigmes al voltant d'un robatori. La participació és gratuïta i cal apuntar-se fins al 26 de juny a l'Espai Jove, al carrer de la Germanor número 2, de 4:45 de la tarda a les 7. Els menors d'edat hauran de presentar el full d'autorització que se'ls lliurarà, omplert i signat pel pare, mare o tutors.
Penedès en xarxa.
Són 11:45 i gairebé 5 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Comencem la gent del detall acostant-nos fins a les cabanyes. La Flama del Canigó hi arriba aquest diumenge i la Fanny Vivar, des de Canal 20, ens apropa més detalls sobre aquest acte i també sobre l'oferta cultural de les cabanyes per aquest estiu.
Com bé has comentat, Sílvia, aquest diumenge la flama del Canigó arriba a les cabanyes. I per parlar-ne, ens acompanya aquest matí el Jonathan Moreno, tècnic de cultura de l'Ajuntament de les Cabanyes. Bon dia, Jonathan.
Bon dia.
Quants anys fa que arriba la flama del Canigó a les Cabanyes?
Doncs mira, aquest any és el desè any que fem els actes culturals de la flama del Canigó aquí al municipi de les Cabanyes.
Aquest any arriba un cop més, el 23 de juny, sempre a la Flama del Canigó. Parla'ns una mica de l'acte, perquè consta de diferents parts, oi?
Sí. A veure, tot va començar perquè bueno, es va ficar en contacte amb Òmnium, que és qui organitza tot el tema de la Flama del Canigó, i bueno, com ja sabeu, pues, arriba, bueno, es distribueix per tota Catalunya. Llavors, aquí a la nostra zona arriba la muntanya de Sant Pau i diversos municipis el que fem és que l'anem a recollir a la muntanya de Sant Pau. I d'allà cadascú suporta el seu municipi. Llavors aquí a les Cabanyes tenim un grup de voluntaris caminaires que sempre fan diferents sortides i a més ens col·laboren amb altres actes i històries que fem aquí al municipi i són els que s'encarreguen d'anar a recollir la flama al Canigó a la muntanya de Sant Pau. Llavors el punt de trobada sempre el fem a 6:45 al Centre Cultural i Ludi per tota la gent que vulgui anar amb els caminaires voluntaris a recollir la flama i poden anar.
I després es recull la flama, no? I torna cap a les Cabanyes.
Exacte. A 8:15 el que fem és que es fa la recollida de la flama del Canigó a la muntanya de Sant Pau. Allà normalment sempre també en trobes amb altra gent d'altres municipis que també la van a recollir en el mateix punt i es fan com unes fotos grupals. La veritat que és un acte molt xulo. I llavors després cadascú es porta la flama cap al seu municipi. Llavors aquí quan arriben a les Cabanyes, que calculem que serà cap a 8:15 o així, arriben a les Cabanyes i a la plaça de la Creu hi ha molts veïns de les Cabanyes que potser no van a buscar la flama fins a Sant Pau, però l'esperen a la plaça de la Creu, que és a l'entrada del poble. Llavors allà repartim unes torxes de cera que sempre comprem i acompanyen a la flama fins al punt on han de portar-la per encendre la foguera.
Perquè aquesta foguera on es fa?
Doncs mira, nosaltres tenim just davant del Centre Cultural hi ha una esplanada molt gran i és on fem justament la foguera. I llavors durant aquesta setmana ja s'avisa als veïns que poden anar a deixar pues, fustes o mobles vells i tot per anar-la construint. I bueno, llavors el maco és que quan arriba justament a 8:45 pues, els caminaires amb tot el poble que amb les torxes enceses pues, es fiquen al voltant d'aquesta macrofoguera i llavors llencen les torxes i l'encenen.
I després també es llegeix el manifest.
Sí, fem la lectura del manifest, que sempre intentem buscar algú que el vulgui llegir. Me'n recordo que un any amb el tema del Covid doncs, li vam donar una veïna que era infermera, un altre any ho va llegir el Patón Soler, si no recordo malament, crec que va ser l'any passat, i aquest any hem optat per algun jove del municipi.
I normalment quanta gent participa en aquest acte? És un acte que té bona acollida?
Doncs mira, la veritat que jo crec que el bo de l'acte és que tampoc és un acte que duri fins les tantes de la nit. I com ja sabem que el dia de Sant Joan és un dia que tothom pues, queda amb les colles d'amics o queda amb les famílies, tothom té sopars i té molts actes, clar, a vegades pots tenir la por de dir, ostres, potser organitzes aquest acte i potser la gent no en ve. Però justament com és un acte de tarda i després ja la gent pot marxar als seus plans familiars o d'amics, doncs jo crec que és molt fàcil de combinar. I mira, l'any passat, per exemple, si no hi havia un centenar de persones, no hi havia ningú. Vull dir, va haver-hi moltíssima gent. I a més a la canalla li encanta poder anar a recollir les torxes, ficar-se al voltant de la foguera, no tenir aquell moment de protagonisme quan llencen la torxa dins de la foguera i veuen que llavors la foguera comença a cremar. Vull dir que realment, no sé, és molt maco i la gent hi participa molt.
I també després hi haurà un sopar per qui ho vulgui, també hi ha un sopar, s'organitza un sopar.
Sí, bueno, aprofitem que tenim el bar i el Centre Cultural i Ludi, pues, bueno, pues, com el bar obre i té servei normal, pues, bueno, el mateix bar el que fa és que s'ofereix per poder pues, fer sopars. Llavors la gent que vulgui pues, pot quedar a sopar allà i fa les reserves directament amb el Veritat. Vull dir, no és un sopar popular organitzat ni per comissió de festes ni per ajuntament ni res, sinó que directament el bar pues, ofereix aquest servei. I la veritat que, a veure, que hi ha molta gent que es queda, eh? Perquè al final bueno, tens els nens que estan allà, a l'espai per jugar, i a vegades doncs, és més còmode, no? Que no potser millor organitzar un sopar a casa teva, doncs, si et quedes allà, doncs, mira, ja ho tens tot.
I també hi haurà una mica de festa per qui vulgui allargar una mica la nit.
Sí, exacte. Hi haurà una miqueta de música perquè dius, bueno, ja que la gent es queda i tal, doncs mira, que tinguin una miqueta de musiqueta i d'ambient festiu. Sí que és veritat que tampoc és un... O sigui, no és una macrofesta que duri fins a les tantes. Vull dir, a la 1:30 ja s'acaba tot, que creiem que és una hora molt prudent i molt bona i a tothom a recollir i cap a casa.
Doncs el diumenge tindrem aquesta recollida de la flama del Canigó, no? Serà a 3 quarts de 7, hi ha el punt de trobada al Centre Cultural i Lúdic, com ens comentaves. Després, a 2 quarts de 8, s'arribarà a Sant Pau i es farà la recollida de la flama. Cap a 1 quart de 9 es tornarà a arribar a les cabanyes a la plaça de la Creu, des d'on s'encendran totes aquestes torxes amb tot aquest veïnat que acompanyarà, no?, fins a l'encesa de la foguera i la lectura del manifest, a 2 quarts de 9.
Exacte.
I després el sopar, per qui vulgui, a partir de 2 quarts d'11, i a partir de 2 quarts d'12 la festa. I Jonathan, ja que et tenim aquí, aprofitarem. Què es programa aquest any per l'estiu a les cabanyes? Com es presenta l'estiu a les cabanyes aquest any?
Però es presenta molt bé, la veritat que sempre estem a tope. Jo crec que no només les cabanyes, sinó jo diria que tots els municipis petits que envolten Vilafranca, no, també tenen molta oferta cultural. A les cabanyes ja fa molts anys que tenim un programa d'oferta cultural que antigament li dèiem Nits a la Fresca perquè el fèiem a partir de les 9 o 10 de la nit, però aquest any hem canviat el nom per Estiu a la Fresca perquè volem potenciar que sigui més cap al final del vespre a les 8. Llavors, bueno, hi haurà diferents actes culturals que encara estem acabant de lligar, però que ja no ressortirà el programa. I després les festes majors, que com ja sabem al Penedès, el mes de juliol i agost, no, és època de festes majors. Vull dir que jo crec que l'oferta sempre és bona i no només amb nosaltres, sinó amb tots els municipis de la comarca.
I aquest programa que em comentaves d'estiu a la fresca, quan es fa?
Pues els dissabtes del mes de juliol és quan nosaltres fem aquesta oferta cultural d'estiu a la fresca. La veritat que o sea, no intentem que sigui tot d'actuacions musicals, sinó que a més intentem no, pues, combinar diferents disciplines. Així per avançar, pues, algun dia millor hi ha música, però millor un altre dia hi ha espectacle de màgia, saps? Vull dir, perquè també està pensat que sigui per tots els públics. Tampoc ens volem centrar només en un perfil de població que sigui gent adulta, sinó que, bueno, que si, per exemple, pues, hi ha espectacle de màgia, pues, llavors la canalla pot venir, el públic familiar també. Vull dir, no, que intentes com buscar tots els públics possibles del poble.
Que hi hagi una
I
mica de
res.
varietat, no?
Exacte, sí, totalment. I bueno, sí que és veritat que a vegades els estius també es fan molt llargs, no? Llavors, gràcies a donar aquesta oferta pues, cultural, lúdica, no sé, al final també acabes de completar. I si al millor els matins ho estàs treballant o a les tardes fas recados, pues, dius, mira, pues, si el dissabte a les 8 del vespre, que és una bona hora, pots sortir al teu municipi, anar a algun petit acte cultural i fer la copeta, no? Vull dir que t'incentiva com una miqueta a poder fer-ho i a gaudir-lo.
Apostar també per la cultura.
Això sempre, jo crec que no, tots els actes culturals, com he dit abans, no només a les cabanyes, sinó a tots els municipis de la comarca, no? Jo crec que hem d'apostar per aquest petit format, on donar-ho també a la cultura i poder, bueno, mirar tot el que puguem fer des dels ajuntaments i estigui a les nostres mans per potenciar justament la cultura, jo crec que sempre és superpositiu.
I així també es fa una mica més espera la mena per la festa major.
Sí, jo també penso el mateix, que a vegades tots aquests programes culturals no és com ficar el caramel a la boca, perquè després, clar, acabes amb les festes majors dels municipis, que, bueno, és que aquí al Penedès és impressionant, però és que el mes de juliol llavors està ple de totes les festes majors, no? Ambient festiu per tot arreu, i sí, és com l'inici, és la traca d'inici, no? Totes aquestes petites actes culturals que puguis anar realitzant durant el mes de juliol. Bueno, en el nostre cas, perquè la festa major sempre és el primer diumenge d'agost. Llavors és com tens tot el juliol per fer els actes d'estiu a la fresca i llavors acaba ja amb l'explosió de la festa major la primera setmana.
És a dir, es comença amb aquest Sant Joan, no?, amb aquesta recollida de la flama del Canigó, després ja s'enllaça amb aquestes nits a la fresca, no?, i després ja festa major.
Exacte, llavors ja tanquem el cicle per descansar i tornar a carregar les piles de cara al setembre amb tot l'inici no, del curs escolar, i no només escolar, sinó també laboral, no? Perquè al final també et marca com una mica el calendari, no?
Doncs moltes gràcies, Jonathan Moreno, tècnic de cultura de l'Ajuntament de les Cabanyes, per acompanyar-nos aquest matí aquí al Penedès en Xarxa i acostar-nos, doncs, tota aquesta, no només lo d'aquesta activitat de la Flama del Canigó, que tindrà lloc aquest diumenge, sinó també tota aquesta activitat cultural que es presenta a les cabanyes per aquest estiu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'altra banda, demà se celebra a Vilafranca l'acte institucional conjunt que donarà el tret de sortida a la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. D'aquesta cita, d'altres que hi ha al Penedès i dels recursos per a aquest col·lectiu, en parlem tot seguit, tornant a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
El passat 17 de maig celebrava el Dia contra la LGTBI-fòbia i el proper 28 de juny el Dia de l'Orgull. Agafant aquestes dues cites del calendari, avui hem convidat a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní, la Laia Albiol, i a la tècnica d'Igualtat, la Gemma Girona, a que vinguin aquí al Penedès en Xarxa i parlem una mica de dates senyalades i de més temes. Molt bon dia a totes dues, com estem?
Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Parlem avui sota aquest paraigües de LGTBIQ+. I què podem dir? Per on comencem?
Va, nosaltres volíem principalment posar sobre la taula, no?, poder visibilitzar el col·lectiu LGBTIQ+, per, no?, poder explicar tots els recursos que s'estan desplegant, segurament a poc, no?, i per això, no?, cal donar-hi aquest impuls i poder així acompanyar totes les iniciatives de la ciutadania, no?, i que les institucions comencin a fer front a totes les discriminacions que encara avui en dia pateixen, no?, poder posar de relleu la diversitat i la riquesa d'aquesta diversitat que ens pot aportar al dia a dia. Llavors, volíem, no?, remarcar l'existència, no?, de la xarxa SAI. Vale, el SAI és el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Sexual i de Gènere. Vale, i la xarxa són tots aquells recursos, tots aquells serveis SAI, no?, que estan instaurats arrel del territori. I que aquí a la comarca tenim el de, no?, el comarcal, el del Consell Comarcal del Penedès, que és el que ens afecta, no?, i és el que ens cobreix aquí a Sant Sadurní, i després hi ha el de l'Ajuntament de Vilafranca. Aquest servei el que pretén és poder fer sensibilització i informació per a persones i entitats per tal de mostrar aquesta diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir la LGTBI-fòbia. Es posa en funcionament per donar respostes a aquestes situacions de discriminació i també qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere. No, i poder, no, tant Consell Comarcal com Vilafranca, poder-se consolidar com a referents i on totes les persones del col·lectiu que ho necessitin puguin ser acompanyades en els tràmits, en els trànsits, també en com afrontar amb la família, no, i poder fer aquest suport també emocional. Arrel d'aquí, el que van sorgir d'uns quants joves de la comarca, del propi col·lectiu, necessitaven un espai de trobada, no? Requerien poder-se conèixer totes les persones joves del col·lectiu a nivell comarcal, perquè, no?, hi havia aquesta sensació de sentir-se molt sola, no? Llavors es va crear aquest grup que es diuen Comando Queer, i que és un espai de trobada per a les persones joves de la comarca que formin part del col·lectiu, dirigida principalment a joves de 14 a 18 anys, i que es troben els divendres de 6 a 8 a l'Espai La Nau de Vilafranca. És un grup obert on, no, qualsevol jove que ho necessiti o que estigui amb forces, no, per començar a unir-se, no, i pot anar i pot participar-hi. Estaran tot el juliol, no?, que va començar ja a l'octubre, i que la segona quinzena de setembre, no?, el curs que ve, es reprendrà. O sigui que és un, no?, és un grup que el que vol és créixer, no?, i estan acompanyats per les dues tècniques del SAI comarcal, no?, del Consell Comarcal i la de l'Ajuntament de Vilafranca, per ajudar-les a dinamitzar i a poder, no?, sortir i visibilitzar-se. Mm-hmm.
Bé, i també el que volíem explicar avui també, ara hem explicat una mica quins són els recursos, no?, que hi ha i quins col·lectius s'estan ajuntant i agrupant per visibilitzar-se, no? I l'altra banda que també volíem explicar avui aquí és, a nivell de comarca, quin és l'acte que hem creat, no? I que hem treballat per fer-lo conjunt, i després també explicar una miqueta a nivell de municipi quins són els actes que hem treballat per fer, per commemorar el 28 de juny, no? Com bé ho has dit tu, el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Llavors, conjuntament la xarxa SAI de l'Alt Penedès, formada per el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca, juntament amb els serveis d'igualtat del Consell, com de diferents ajuntaments que configuren la comarca, hem organitzat un acte institucional per donar aquest tret de sortida a la commemoració d'aquesta diada i donar visibilitat al col·lectiu, no? Dic que és la primera vegada, no?, que s'organitza un acte d'aquesta forma en el qual hi participen diferents ajuntaments de la comarca, i dic que nosaltres, personalment, no?, estem molt contentes de poder-hi participar i de que s'hagi fet realitat, no? Llavors, així per explicar una miqueta com serà aquest acte, dic que serà demà, 20 de juny, a les 7 de la tarda, a la Rambla Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. Llavors, creiem que és un acte important perquè a dia d'avui és un tema molt poc treballat, sobretot a nivell institucional, no? I, com he dit abans, és la primera vegada que es fa un acte conjunt on les diferents institucions posen sobre la taula un tema com aquest, no? Llavors, ja sigui, doncs això, els temes de diversitat, discriminacions que reben aquest col·lectiu, l'objectiu també és fer sensibilització, prevenció... Llavors, concretament l'acte constarà de la lectura del manifest per part de Comando Queer, que és el col·lectiu que abans ha explicat la Gemma, i que aniran acompanyats d'alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, consellers i conselleres. I després d'aquesta lectura del manifest hi haurà un concert de música a càrrec del grup Potser Dimarts. I després d'aquest concert hi haurà una aixecada de pilars dels grups de castellers de la comarca. Llavors, dic que nosaltres com a ajuntament, no?, hi apostem tant a nivell de recursos humans com econòmics, i que, bueno, ho fem perquè remarquem molt i creiem molt en la importància de visibilitzar aquests col·lectius, no? Llavors, dic que el cartell que trobareu al web de l'Ajuntament també està penjat, i suposo que per part de tots els ajuntaments de la comarca també el tindran, ha estat creat pel mateix grup de joves Comando Queer, i que durant aquesta jornada del dia 20 de juny, és a dir, de demà, hi haurà un punt irisat amb propostes de diferents contes, llibres i activitats de sensibilització i prevenció que, bueno, que pateixen aquests col·lectius, no?
I també també s'hi podrà trobar la informació, no?, el que hem explicat dels recursos de la xarxa SAI, no?, del Comando Queer, però també d'altres recursos que es puguin trobar a tot el territori, no? Al final, comarcalment, no? Es comença a apostar, no? I per tant, es creen aquests recursos, però la idea és poder anar més enllà, no? I poder explicar i ensenyar que hi ha associacions creades, que hi ha associacions de familiars, no? I que hi ha diferents punts on qualsevol persona pot anar a demanar informació, acompanyament, no? I l'objectiu és que a nivell comarcal puguem anar generant també més recursos. No? Aquest és un acte institucional, però sí que a nivell de tècnic, no?, portem mesos, no?, posant sobre la taula aquest tema, no?, i per poder treballar, per poder tenir més força, no?, vam creure oportú que havia de ser conjunt, per poder posar-ho a l'agenda política, no?, i realment poder tenir aquesta visibilitat i, per tant, se li doni la importància i, per tant, s'hi aboquin recursos i poder anar més enllà. Llavors, sí que...
No, a nivell municipal sí.
Hem preparat alguna coseta, sí, per poder anar...
Sí, la veritat és que... Bueno, això, a nivell municipal hem preparat com dues coses relacionades, no? La primera, diguéssim, que és una sessió de contes que es farà el dimecres 26 de juny a les 6 de la tarda al centre Vilarnau. Diguéssim que aquesta sessió s'anomena, no?, Gogaritxi, contes contra la LGTBI-fòbia, i anirà a càrrec de Gogara, que és, bueno, el grup Conta Contes, no?, la companyia, diguéssim. I després també a nivell, com sempre fem, no? Pel 8 de març, pel 25N, comptem amb la col·laboració de la biblioteca. Uh-huh. I durant tot el mes de juny hi ha una muntada, hi ha una mostra de llibres que tenim sobre temàtica LGTBIQ+. I bé, és una mostra que podeu demanar prestada, no? I només cal que aneu al punt de gènere que podeu trobar tant a la sala infantil com de joves com d'adult, i també si demaneu per les treballadores de la biblioteca, elles us podran orientar, recomanar, parlar-ne, i això, no? I acompanyar en aquesta tria de llibres.
Val. Només per acabar, sí que volíem fer, no? Incís, ja que estem fent, posant, no? Tota aquesta feina a nivell comarcal, que altres municipis també fan, no? També fan actes. L'Ajuntament de Vilafranca tindrà el seu programa, no? De diferents actes, que des de Mediona el grup de joves també ja no és el primer any, sinó que ja hi aposten des de fa molt de temps, faran l'acte el 6 de juliol, i després que l'acte institucional dels serveis territorials d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat farà el seu acte a Subirats, a Sant Pau d'Ordal, el dia 27 de juny, on hi participaran amb una taula d'experiències, no? Per parlar de les realitats LGTBIQ+, al món rural, reptes i oportunitats, i on hi participaran la xarxa SAIS de la Vegueria, no? I per tant hi hauran les del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Vilafranca.
Cites totes elles apuntades ja a les nostres agendes penedesenques. Laia, Gemma, un plaer sempre tenir-vos al Penedès en Xarxa. Avui, apropant-nos a aquestes cites properes, sobretot aquesta primera de demà. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
A tu, gràcies.
Adéu.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Acomiadem aquest dimecres 19 de juny al Penedès en Xarxa. Posem aquí el punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio i demà ens retrobem a les 9 i 6 amb l'agenda cultural i lúdica d'aquest cap de setmana de Revetlla, de Sant Joan, l'economia i empresa. També us parlarem del 21è Festival de Música a les Vinyes i dels 30 anys de Junta Arbitral de Consum a la capital de l'Alt Penedès. I hi haurà encara més coses. Fins demà!